El tractament de la pau des del punt de vista de l'acció col·lectiva ha estat el tema que ha centrat en la tercera jornada de la Unipau. Per parlar i aprofundir més sobre aquest tema ens acompanya el senyor Rafael Grasa. Grasa és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona i també és el director de l'Institut Català Internacional de la Pau. Senyor Grasa, benvingut a Cugat.cat.
Hola, benvingut a vosaltres i content d'estar amb vosaltres.
Senyor Grasa, vostè ha centrat la conferència en els canvis provocats, directe o indirectament, per l'acció col·lectiva, per el moviment per a la pau, sobretot a partir dels anys 80. Quins són els canvis que es produeixen socialment o políticament i que propicien l'aparició d'aquesta acció col·lectiva per a la pau?
La meva tesi ha estat que el moviment per la pau, els moviments socials, més enllà dels canvis concrets, mecanismes de desarmament, canvis en la dimensió de la seguretat, defenses alternatives, canvis en les situacions de les guerres, han provocat també un canvi en la manera d'entendre les relacions internacionals. Han generat, juntament amb els actors econòmics, la percepció de que les relacions internacionals no només és l'àmbit dels estats, sinó que també les persones, els individus, la responsabilitat compta, i per tant, d'alguna manera, el canvi més important que és producte d'aquests moviments i dels altres, és dir, les relacions internacionals són assumpte de tothom i cal que cada cop més les relacions internacionals, el món internacional, s'assembli al món dels estats, que hi hagi divisió de poders, que hi hagi un mecanisme de responsabilitat. És a dir, l'important és que no sigui un lloc on les coses es fan simplement perquè es vol, sinó que hi hagin responsabilitats, obligacions.
I concretament, quines són aquestes accions col·lectives?
Les accions principals que han estat generar una concepció d'alternatives, fòrums socials mundials, xarxes, mecanismes, diguem-ne, per criticar l'acció o l'omissió dels estats. En el terreny del desarmament, en èxits importants en tot el que anomenem que són campanyes de seguretat humana vinculades a les persones, nens soldats, bombes de dispersió, mines contra persona, armes lleugeres. També en el terreny de canvis en l'estructura de la seguretat i de reducció de les armes nuclears, i sobretot també jo diria que hi ha hagut un impacte especialment important amb la vinculació dels temes de pau amb drets humans i desenvolupament. El canvi més important podríem dir que avui en dia el desenvolupament es qualifica com a humà, la seguretat com a humana, perquè vol dir que l'agenda és mútua, no pot haver-hi pau sense justícia, sense drets humans, sense desenvolupament, i els beneficiaris han de ser les persones, no els estats.
Aquestes serien accions més globals. Pel que fa a Catalunya, quina ha estat l'aportació concretament de Catalunya a nivell acadèmic pel que fa a la investigació per a la pau?
L'aportació acadèmica de Catalunya ha estat modesta però important. Jo diria que un dels avantatges és que des dels anys 50-60 aquí hi ha gent que sent la no violència, la investigació per la pau i que comença a treballar en el món acadèmic, fora del món acadèmic, i que ha anat fent coses. La prova d'això és que tenim centres amb tradició fora de la universitat, el centre de l'AS o d'altres, tenim tradicions consolidades com la pròpia Universitat per la Pau, que sempre ha estat un lloc per fer aquest tipus de qüestions i de mecanismes, i també naturalment en el món de l'acadèmia. Per tant, no tenim grans noms, però sí que hi ha hagut contacte amb la investigació per la pau des del principi amb els centres, i jo diria que a més ara la creació de l'Institut Català per la Pau i altres qüestions permetran que tant la recerca com la formació siguin molt importants. Per tant, modesta però significativa.
I concretament quins moviments es donen a Catalunya?
Moviments n'hi ha molt, el moviment per la pau continua existint, hi ha una vintena o trentena d'organitzacions, algunes molt locals, altres més al conjunt del Principat, una federació que les agrupa, i sobretot hi ha alguns moviments especialment importants, algunes campanyes. Jo destacaria de les últimes la que va haver-hi contra la investigació militar, la que té que veure contra la despesa militar, la importància encara de campanyes com la de l'objecció fiscal, la oposició a la utilització en sectors i salons de l'ensenyament d'elements militars. Dirien que, per tant, tot el que és la lluita a favor del desarmament i en contra de la militarització continua tenint una presència molt forta a Catalunya, amb una característica que és la recerca de coherència. El moviment per la pau a Catalunya sempre ha tingut bones relacions amb les administracions, però això no li impedeix coherència, recordar a les administracions que sovint no fan els deures pau i que a vegades parlen de pau però prossegueixen actuacions no suficientment clares. En aquest sentit, aquesta capacitat de coherència, de radicalitat del moviment per la pau, jo diria que és una de les aportacions més importants dels últims 30 anys.
Quin és el camí per a la pau, llavors?
És una tasca a llarg termini, però bàsicament la podíem concentrar en tres propostes molt curtes. Primera, no defallir. És una llarga tendència. Segona, ser radical. Anar a les arrels. Sempre buscar els canvis radicals de les coses. Tercera, combinar actuacions puntuals i canvis petits amb un procés de llarg termini. I quart, buscar una aliança per canviar idees, per socialitzar els estats, per canviar-los entre estats i moviment social. No tots els estats són iguals i podem aconseguir èxits, com van aconseguir les campanyes contra les mines contra persona o de les bombes de dispersió, amb alguns estats que no tenen interessos directes amb això i que estan disposats a fer el camí amb nosaltres.
Doncs senyor Rafael Grasa, director de l'Institut Català Internacional per a la Pau, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat i també per posar sobre la taula i també apuntar aquest camí de l'acció col·lectiva per moviment per a la pau. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins a la propera.